Este próximo jueves, nuestros amigos y amigas de Recero tienen el evento Rewind, que tendrá lugar a las 11 de la mañana hasta las 2 en el Centro Beat de Inca. Y para conocer mejor los objetivos de este evento, contamos en el programa con Rosé Badía, coordinadora de Recero a las Illes Balears. Bienvenida, Rosé, ¿qué tal?
Hola, Miguel, muy bien.
¿Cuál es el objetivo de este evento, el Rewind?
Mira, el projecte Rewind és un projecte que fa un parell d'anys que estem impulsant aquí a Mallorca, que el que promou és la reutilització de les botelles de vi. O sigui, en lloc de trencar-les, no? Uh-huh. El que proposem és fer-les netes per tornar-les a fer servir com es feia abans, no? I, clar, per fer-ho, doncs, el que volem en aquest esdeveniment que organitzem el dijous que ve és posar en contacte diferents cellers amb els quals hem estat parlant durant aquests mesos, entrevistant i fent un estudi, no, de l'interès que hi ha per part del sector, posar-nos en contacte, doncs, amb empreses, per exemple, de restaurants, hotels, amb diferents actors del sector d'Horeca que podrien estar interessats en consumir o en ser potencials consumidors d'aquest envàs retornable, reutilitzable, que és, al final, també molt més sostenible. No? Mm-hmm.
Hablamos de reutilizar la botella, no de reciclarla, no?
Sí, per això ho he volgut especificar, perquè moltes vegades quan parlem de reutilització, inconscientment moltes vegades la gent ho confon amb reciclatge, i no estem parlant del mateix, no? Reciclatge és quan agafem les botelles de vidre, les posem dins del contenidor verd, no? I les, bueno, es traslladen,
i comienza ese
proceso, no? Exacte, es trenquen i es traslladen cap a la península perquè allà es pugui fondre i es pugui tornar a fer vidre. Això és un procés que, tot i que és més desitjable per exemple, el procés de tirar-ho al contenidor de rebuig, que, per tant, doncs, directament s'incinera, el reciclatge, tot i que és millor que no reciclar, no és tan favorable com la reutilització, perquè al final, vulguis o no, trencar una botella per enviar-la a la península, tornar-la a fons, tornar a fer una botella i tornar-la a enviar aquí, no és tan sostenible com agafar una botella que ja existeix, fer-la neta i tornar-la a fer servir.
Clar,
això és la reutilització. La reutilització és no trencar aquesta botella, és fer-la neta i tornar-la a fer servir, com es feia abans.
Uh-huh. I en l'actualitat, què tanto por ciento de les botelles de vino se reciclen en Baleares?
Reciclatge, tornem a lo mateix. De reciclar-se, doncs, hi ha un percentatge important. Realment, el que acaba el vidre, que acaba el contenidor verd i s'envia a la península per diríem, trencat, tornar-ne a fer vidre, això és al voltant d'un 60%. Vull dir que els índexs de reciclatge són elevats, però els índexs de reutilització, o sigui, de tornar a fer neta les botelles i tornar-les a fer servir, és pràcticament nul. O sigui, que nosaltres sapiguem, actualment a Mallorca només hi ha dos tallers que encara estan reutilitzant les seves botelles, no? I això representa un percentatge molt, molt baix del que es produeix i es consumeix aquí.
Claro, y además llama la atención, puesto que reutilizar es más sencillo, más directo, más rápido que reciclar.
Sí, i també més ecològic, perquè al final, clar, com dèiem, no, el reciclatge és també un procés costós, hi ha d'haver un consum d'energia que fa que, per exemple, la reutilització respecte al reciclatge sigui molt més favorable, no? Es consumeix energia, però també es consumeix aigua en tot aquest procés de reciclatge, i en canvi la reutilització es consumeix energia i aigua per fer-se neta les botelles, però l'ordre de magnitud és molt, molt inferior, no? I això ho vam poder estudiar, per exemple, a Catalunya, quan vàrem fer una prova pilot que vam finançar amb un projecte europeu, que vàrem estar del 2016 al 2020 fent això, una anàlisi de la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de la reutilització de botelles de vi, i vàrem veure, doncs, això, que a nivell ambiental no hi havia dubte, o sigui, vàrem poder posar números i vam descobrir que per la reutilització de cada botella de vi podíem reduir fins a 2 quilos de CO2 per botella de vi. Uh-huh. Això vol dir que el sector vitivinícola, que és, per cert, un sector especialment vulnerable al canvi climàtic, doncs que només canviant el model de botella podia reduir la seva petjada ecològica més d'un 30%. I, bueno, vull dir que en aquest sentit, a nivell ambiental no hi ha dubte. Després, a nivell tècnic, també, els resultats de la feina que hem fet fins ara ens demostren que és possible totalment, que és factible rentar les botelles, que es poden garantir tots els estàndards de qualitat i també els estàndards sanitaris que fan falta perquè això sigui possible, no? I llavors, a nivell econòmic, la conclusió del projecte que vàrem impulsar a Catalunya va ser que és econòmicament fins i tot més rentable sempre i quan les distàncies a la planta de rentat siguin curtes, no? Les distàncies a la planta de rentat,
claro,
i que la logística, diríem, fos una logística d'una escala petita. I en aquest sentit, Mallorca compleix les característiques ideals per impulsar un sistema d'aquest tipus, no?
Cuando...
Vull dir que segurament a nivell econòmic també sortiria rentable.
Cuando vosotros vais a hablar con las diferentes bodegas o sellers y les proponéis esta idea, ¿cuál suele ser su reacción?
Doncs mira, és precisament la feina que hem estat fent aquest any. Ens hem entrevistat amb bastants cellers i la veritat és que la resposta ha sigut molt positiva. De tots els cellers que hem dit, només n'hi ha hagut dos que ens han dit que no estan interessats en el projecte, i ara mateix, a dia d'avui, tenim una trentena de cellers que estan interessats en aquest projecte, que representen una de cada tres botelles que es produeix i es comercialitza aquí a les Illes Balears. O sigui que sabem que a dia d'avui, si tinguéssim una infraestructura de rentat, una logística i tot el que realment fa falta, es podrien rentar una de cada tres botelles que es produeixen i es consumeixen aquí.
Una de cada tres? És un tanto por ciento muy alto.
És molt alt. Realment, o sigui, això demostra que hi ha un interès per part del sector, que és una possibilitat també doncs, de transitar cap a aquesta societat sense residus i cap a aquesta economia circular real, no? Amb una cosa que es pot realment tocar amb les dits, i que això podria suposar, com dèiem, no? Un impacte importantíssim, per exemple, en termes de CO2. Si t'imagines doncs, això que cada botella pot estalviar 2 quilos de CO2, doncs només cal que multipliquis, no? Sabem que estem parlant al voltant d'això. Ara mateix podríem participar en aquest sistema entre 1,5 milions de botelles i 2,6 milions. O sigui, depèn una mica d'una sèrie de característiques, però sabem que tenim això, com un mínim d'1.500.000 botelles interessades en diríem, en ser reutilitzades, no? I per això fem aquesta jornada dijous, perquè al final veiem que hi ha un interès per part del sector del celler, que veiem també que és una demanda creixent també per part del sector ECA, perquè bueno, vosaltres ho sabeu, no hi ha tota una tendència en l'economia circular, i fins i tot el sector, diríem, el sector hoteler està obligat a tenir projectes de circularitat i indicadors que els permetin garantir que estan treballant, per exemple, en productes reutilitzables, no? I això és un projecte que els interessa en aquest sentit. I també en aquesta jornada estem convidant altres actors, convidant, per exemple, empreses de logística que puguin estar interessades en plantejar també això com una forma de... diríem, de diversificar la seva oferta. Estem també convidant altres empreses que podrien participar del rentat o que podrien simplement participar de la promoció d'aquest projecte, aportant doncs, fons perquè això sigui possible. I, per tant, també aprofitem per fer una crida, no? A tothom que estigui interessat en conèixer aquest projecte, en participar-hi o simplement en donar suport, que pugui venir doncs, dijous a INCA, al dematí, a les 11.
En el centro BIT, des de les 11 hasta les 2. Por lo que nos estás comentando, vosotros lo que estáis realizando es como crear sinergias, ¿no? Construir puentes entre estas empresas y luego ellas ya que se pongan de acuerdo y lleven este proyecto hacia adelante.
La nostra raó de ser, un dels objectius fonamentals de la Fundació ReZero és que crear xarxa, no? I el que veiem és que fa falta crear una xarxa entre el sector econòmic, entre l'administració pública, que també hi fem molta feina, no? per donar compliment a les normatives, però també per promoure que hi hagi normatives cap a aquesta direcció, i també des del sector social, des del sector ambiental, no? Que també venim nosaltres també d'aquest origen i veiem també que és necessari la feina en equip, no? que és important que hi hagi l'administració pública, que hi hagi les empreses involucrades i que hi hagi els sectors socials, no?, darrere de qualsevol iniciativa d'aquestes. I sí, una de les nostres funcions és això, és facilitar aquests espais de trobada i també donar de l'experiència del que dèiem, no?, d'aquest projecte de l'any 2016 i de tots els anys que fa que estem fent feina en això, també tenim aquest interès d'estirar del carro, no?, de poder facilitar, per exemple, com hem fet, no?, la creació d'un grup motor d'aquest projecte, però també veiem un horitzó que va a mig termini, on el que nosaltres realment ens imaginem és que aquí a Mallorca i a les Illes Balears hi hagi un ecosistema per la reutilització d'envasos, no? Que començaria doncs, amb aquest experiment que estem fent ara, no?, amb el rentat de botelles de vi, però que esperem que es pugui generalitzar, pugui arribar realment als 5 milions de botelles que sabem que es produeixen i es consumeixen aquí a Mallorca, i que després es pugui també externalitzar i es pugui també reproduir en altres formats, doncs, per exemple, d'altres tipus de begudes o fins i tot d'altres tipus de productes que puguin comercialitzar-se en un format retornable.
Claro, porque es que no solo hablamos de reciclar botellas o de darles un segundo uso, disculpa, Rosé, de darles un segundo uso o un tercero o un cuarto, sino que esto también, por ejemplo, según vuestro estudio, las botellas de vidrio reutilizadas producen un 85% menos de emisiones de CO2 que las de vidrio de un solo uso, un 75% menos de emisiones que los plásticos con PET y un 57% menos que las llaunes d'alumini, ¿no? Les lates.
Sí, que les llaunes. Exacte. Aquest projecte és un projecte concret que parla del cas del vi, però com dèiem es pot extreure o extrapolar altres tipus de begudes que es comercialitzen, com deies, en llauna, en PET, no? I el que veiem, evidentment, és que el vidre reutilitzable i retornable és el més eficient i el més ecològic de tots els envasos, no? Fins i tot comparat amb el vidre d'un sol ús, perquè a vegades pensem que això, que consumir un envàs en un aliment o una beguda en un envàs de vidre, és de per si més ecològic. I el vidre no és més ecològic si és d'un sol ús, al revés, no? Llavors, el vidre sí, però reutilitzable. Llavors, això, per això una mica aquestes dades que es prenen d'estudis europeus, per exemple, impulsats per Zero Waste Europe i altres entitats i organismes, ens demostren una vegada i una altra que la reutilització d'envasos, i especialment la reutilització d'envasos de vidre, és el millor dels sistemes, el més eficient, el més ecològic, no? I això té a veure també amb relocalitzar la producció i el consum, perquè el que tampoc té sentit, per exemple, és la reutilització, diríem, a una escala internacional, que tu exportis botelles que després hagin de tornar per ser planetes, no? La reutilització, evidentment, té una lògica en una escala regional. I també, en paral·lel, que això és el que també estem treballant, com dius, a nivell normatiu, que és importantíssim, no?, que hi hagi aquesta implicació per part de, diríem, de l'administració, també hi ha d'haver una feina per fer obligatòria l'estandardització d'envasos, no? I això, per exemple, ho estem fent molt de seguiment amb el que està passant a França, per exemple, uh-huh, o amb les directives noves europees, que el que estan fent és promoure això, que hi hagi uns envasos estàndard que faci que, per exemple, doncs, en el cas de la comercialització d'aigua, de cervesa, de fins i tot de vi, s'hagin de posar d'acord els productors per poder comercialitzar en un envàs similar o en un envàs que tingui les mateixes característiques, de manera que llavors sí que la reutilització pot augmentar d'escala i pot també tenir un sentit a nivell internacional, no? Uh-huh. Però clar, perquè això passi, diríem, falta que hi hagi una
mucho
part
normativa
que és una mica més lenta, no?
Llavors, i quería aprovechar...
Que tenim aquí, que és el més fàcil.
Quería aprovechar, ya que te tenemos aquí, nos queda un minutito, que hoy, 3 de julio, es el Día Internacional Libre de Bolsas Sin Plástico, una batalla en la cual Resero también está peleando desde hace tiempo.
Sí, de fet, mira, té molta gràcia que aquest dia realment hagi arribat tan lluny, perquè va ser, crec, si no m'equivoco, l'any 2009, fa molts anys, no recordo quin any, però fa molts anys, vàrem començar amb aquesta campanya que va començar a Catalunya, una campanya que es deia Catalunya Lliure de Bosses, la vàrem impulsar des de Resero, precisament, i va ser en un moment en quan encara no es parlava realment de les bosses de plàstic o no se li donava la importància que té, no? I bé, va començar així, vam començar posant en valor aquest dia intentant doncs, reivindicar l'ús per poder anar a comprar sense que ens hagin d'endossar uh-huh. les bosses. I això es va traslladar després a nivell europeu, es va convertir en el Dia Internacional Lliure de Bosses, i després fins i tot ha anat convertir-se o ha anat, diríem, evolucionant fins al juliol lliure de plàstic, uh-huh. no? Per intentar doncs, això, abarcar altres tipus de productes d'un sol ús, que están hechos de plástico y que nos están envaíndo en todos los niveles.
Toda la razón, simplemente queríamos comentarlo y recordarle a la gente de que intenten utilizar estas bolsas y si las utiliza, que les dé varios usos. Muchas gracias por todo lo que nos has contado, Roser Badia, coordinadora de Resero, Las Illes Balears.
Gracias a vosotros, Majarrada.